L'entrevista.
Bé, les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareig, ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí als estudis conversarem una estoneta llarga amb el Carles Ribas i Blanxer, ell és el tècnic i coordinador del Cinema Truffaut de la capital de Girona. En parlarem d'això, no pateixin, també del Cinema Truffaut, però en tot cas el que parlarem encara més és aquesta novetat literària, la seva ja tercera novel·la que avui els hi presentarem i que avui comentarem amb el seu autor, amb el Carles Ribas i Blanxer, aquesta novel·la que es titula El dia de la mort de Roberto Bravo, un llibre, per cert, publicat per Brau Edicions. Un minut que ja passa de les 12 del migdia, anem a saludar ja el convidat d'avui, el Carles Ribas i Blanxer, a qui agraïm molt la seva visita avui aquí als estudis. Carles Ribas i Blanxer, què tal? Molt bon dia, bona hora, com estàs?
Bon dia, Didac, què tal? Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser avui amb tots nosaltres per parlar d'aquesta teva tercera novel·la. Ja és la tercera, no és la teva primera, perquè la primera ja va ser ja fa uns anys, ens situem al 2008, aquesta primera va ser L'home més afortunat del món, un famós escriptor gironí, fugia del compromís refugiant-se a la ciutat de Barcelona. Aquesta va ser la teva primera.
Sí, 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 exacte. Sí, vaig l'en escrivint. Publico cada 6 anys.
Cada 6 anys, clar, 2014 va ser la segona i, bueno, no em surten els números, doncs, cada 6 anys no em surten.
Més o menys, més o menys.
No em surten. Avui, en tot cas, amb una altra nova història, la teva tercera, que és el que ens interessa, El dia de la mort de Roberto Bravo, publica, com dèiem, per Brau Edicions, i diríem que això tot sorgeix en part per un somni.
Ah, exacte, sí, 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 molt, doncs sí. La veritat és que estava immers en un manuscrit que bé, ja el tenia, no força encarrilat, però sí que havia començat a escriure, ja tenia molt clar doncs, com havia d'anar, tots els personatges, etc. I de cop i volta, doncs, mira, una nit me'n vaig despertar amb un somni molt inquiet i intens al voltant d'un individu que refugiava, no et sé dir si era a casa meva, però bé, a casa d'una família, i que doncs els hi demanava, sisplau, que si el podien amagar durant uns dies perquè l'estaven perseguint. A partir d'aquí, ja et dic, va ser tan poderós aquesta imatge, aquesta idea, que em vaig llançar una mica...
Per tant, aquella nit ja no vas agafar més el son. Et despertes i ja comences a barrinar.
Comences a barrinar i comences a valorar què fem. Si continuem allò que ja ho tenim ben encaminat o ens llancem a una novel·la, una història que bàsicament tens un fil argumental de dues frases. Un tio s'amaga, un delinqüent s'amaga a casa d'una família.
Però aquesta és la sinopsi d'aquesta novel·la, vull dir, de què va aquesta novel·la, podríem dir que va d'això.
Sí, en principi va d'això, sí, sí, sí. Va de més coses, però el punt de partida seria aquest, sí, sí.
Què et motiva a escriure, Carles?
Bé, sempre m'ha agradat molt, la veritat, des d'allà que era adolescent, ja feia els meus, les meves contes, relats curts, òbviament tots estan llançats a les escombraries perquè eren d'una qualitat molt dubtable, però bé, sempre ajuda, no? Sempre es diu que per un bon escriptor el que ha de fer sempre és escriure. Escriure, escriure i escriure són les tres regles del bon escriptor. Per tant, ja et dic, des de que era adolescent sempre m'ha atret molt la idea d'això, de crear relats, de crear narracions.
5 minuts que passen de les 12, va, anem al protagonista central d'aquesta història, Roberto Bravo, que el podríem definir com un quinqui, un atracador. Què en podem saber d'ell?
Sí, tot i que no sé si ben bé és el protagonista.
No, perquè també, clar, del títol sí, el protagonista en parlarem, sí. És un nen que es va fent gran d'uns 30 llars, sí. Que també és el narrador de la història.
Ah, exacte. Sí, sí, bé, Roberto Bravo, doncs bé, és això el que dèiem, el quinquiquet que tots tenim una mica, no, l'imaginari de la figura dels quinquis dels anys 80, una mica, no? Aquests lladres que es deia d'època monta, que bé, de fet no tenien cap més objectiu que anar tirant, anar fent petits robatoris per, bueno, pagar-se la, doncs, el dia a dia, no? Els vicis que tinguessin o el que fos, i que en el fons tampoc procuraven fer massa mal, entenc jo, vaja. I aquesta és la idea, no? Ara, vistos ara amb la distància, com, bueno, una mica entranyables i tot, no?
Però deia, potser el protagonista sí que ho és més, és aquest narrador, aquest nen que es va fer llarg d'uns 30 llars.
Exacte, de fet el relat arrenca al moment en què ell, doncs, veu a les necrològiques.
Allò que feia el meu avi sempre en pau descansi, que li deia: avi, comença sisplau per davant.
No,
però ell no, ell sempre havia de mirar les necrològiques.
Sí, sí, sí.
Ja. I sempre em deia: hi haurà un dia que ho llegiràs tu. I aquell dia va arribar.
Doncs bé, doncs en aquest cas arriba el dia en què el personatge protagonista, a les necrològiques, veu com que Roberto Bravo ha mort. Llavors, a partir d'aquí, és com si se li obrés de cop i volta les portes del passat o dels records, i inicia com una recerca al voltant de què se'n va fer d'aquell individu que molts anys enrere s'havia amagat a casa seva amb la seva mare i el seu germà. I a través d'aquesta recerca al voltant de gent que va conèixer Roberto Bravo, també, diguem que el personatge protagonista fa una recerca d'ell mateix, no? De gairebé, podríem dir, existencial, podria quedar una mica un post, però sí, de saber-se situar o de saber què vol fer la vida, perquè tampoc ho té gaire clar.
Hi ha personatges i personatges, i ara que parlàvem de mitjans de comunicació, també hi ha un periodista, un periodista, podríem dir, de la vella escola, un dels secundaris, que també segueix la pista d'aquest atracador, del Roberto Bravo.
Exacte, el protagonista principal té un amic, en Jordi, que com bé dius és un d'aquests periodistes bregats amb mil batalles, que és l'únic que sí que va anar durant els anys seguint una mica la pista del que havia fet en Roberto Bravo. Per tant, el primer que fa és contactar amb ell i demanar-li una mica que l'ajudi en aquesta recerca de gent que hagi conegut en Roberto Bravo. En aquest punt sí que m'interessa esplaiar-me una mica amb aquests dos personatges, sobretot amb en Jordi, aquest el periodista veterà, perquè també, bé, al llarg de la novel·la s'entreveu també aquesta evolució que ha patit el periodisme en general, no tan sols ja en una redacció d'un diari, parlem en general, aquestes darreres dècades, no?
Com ha canviat, i aquí som, va, que avui estem en un mitjà de comunicació.
Exacte.
Posem-nos bonics, vull dir, una cosa totalment, bueno, per sortir i, bueno, viure feliç, eh?
Bé, no, i de fet ja hi ha un moment determinat que aquest en Jordi ho comenta, no?, del fet que no té res a veure, per exemple, una redacció d'un diari als anys 80 amb una redacció d'un diari actual, no? Aquesta imatge que tenim, no?, de les màquines d'escriure, clac, 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 fum, molt de fum, tothom fumant, el telèfon sonant, el que ha comparat amb ara és com, no?, tot amb aroma d'espígol i...
Sí, sí, també així és que des de la Covid hi ha molts que ja fan teletreball des de casa.
Exacte, sí, sí, sí.
I les redaccions buides.
I a banda, i ja no tan sols el que és l'espai, sinó també, mira, m'ho acabes de dir molt bé, el teletreball, o l'auge dels mitjans digitals, i sobretot la publicació, una mica, que diria jo, de la professió, que de fet el personatge principal sí que té la certa idea de que li agradaria molt ser periodista, treballar això, però en el món actual és molt difícil ja no entrar en una reacció, sinó tenir un contracte com Déu mana, estable.
Això volia anar, eh? Retrates també, Carles, simplement la societat del moment, eh?
Sí.
El tema de compartir pis, ja sabem com està el tema de comprar i de llogar, anar fent coses però mai amb una feina estable, el també del tema de les relacions amoroses, que un dia sí i l'altre ja no...
Exacte, sí, 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 és de fet el personatge principal uneix tot això, no? I crec que és el punt que uneix aquesta novel·la amb les dues anteriors que tinc. És com un fil conductor d'intentar retratar, analitzar una generació d'entre 35 i 45 anys que, bé, que quan, en un moment determinat se'ls va dir que seguint certes pautes i regles tot aniria bé i tot seria fabulós, i continuen encara doncs, amb treballs precaris, com bé dius, els protagonistes han de conviure amb els companys, excompanys estudiantils, perquè cap dels tres es pot permetre viure sol en un pis, i va més enllà, evidentment, fins i tot en les relacions amoroses, no? amb la manca també una mica de compromís, no? De la por al compromís, que fa que doncs, sempre el personatge estigui donant voltes i dubtant de tot allò que fa o vol fer.
Pràcticament un quart d'hora conversant amb el Carles Ribas i Blanxer d'aquesta seva novel·la publicada per Brau Edicions, aquesta novel·la com és la seva tercera, El dia de l'amor de Roberto Bravo, El dia de l'amor de Roberto Bravo. I és que també podem dir que hi haurà molts de flashbacks, vull dir, ens situarem també en moments del passat i també moments del present, amb allò del tema dels records i les vivències que moltes vegades veus que bueno, expliques una cosa i dius, vols dir que va anar ben bé així?
Correctíssim, correctíssim. Aquí està el quid del relat. Com dius, en aquesta recerca dels protagonistes o dels personatges que van conèixer Roberto Bravo, ell també doncs, rememora els dies aquells en què Roberto Bravo va conviure amb ell. I com bé comentaves, la memòria traeix bastant, els records traeixen bastant, i sobretot quan passa temps. I a vegades solem doncs, magnificar-los o amb aquest un cert aire de nostàlgia, no? Fent-los potser més bonics o molt diferents, sobretot, del que realment van ser. I per això és interessant o m'interessava, doncs, a mesura que aquest protagonista va coneixent diverses persones que van conviure amb en Roberto Bravo, doncs que li ofereixin una mica aquest múltiple punt de vista. No tot és blanc i negre, el teu passat segurament no va ser tan horrorós com tu recordes, la presència de Roberto Bravo tampoc poder va ser tan una epifania com tu penses, i a partir d'aquí anem endreçant aquest passat tan idíl·lic que tu creus que havies viscut.
El protagonista d'avui, el Carles, el tenim aquí a la ràdio, però de res, ja de quan marxi suposo que ja començarà a enfilar cap a la feina, perquè ell està en el trofoll. És que, clar, la feina també podríem dir al món del cinema, ara parlaves de blanc i negre, també hi és molt present al món del setè art, perquè hi ha una pel·lícula, per exemple, Mood, protagonitzada per Matthew McConaughey, que hi ha alguna cosa a veure amb aquesta novel·la que estem comentant també, no?
Totalment, sí. Sí, poder és dels films de referència que vaig agafar per inspirar-me a la novel·la, a nivell cinematogràfic, a nivell literari, doncs també en el llibre apareix referències a Mark Twain, sí. Sempre és evident que
un clàssic.
Tom Sawyer o Huckleberry Finn són personatges que també ressegueixen en certa manera la infantesa d'aquest protagonista, i bé, i com dius, a nivell cinematogràfic, sí. També un company em va parlar de Shine, de Raïces Profundes, que és un altre títol que en certa manera també toca aquesta temàtica, però sí, Matt, sí, probablement seria el referent cinematogràfic que tindríem a l'hora d'aquesta novel·la.
Aquí al país tenim diferents crítics, un d'aquests és gironí, es diu Pep Prieto, que també té alguna cosa a dir sobre el protagonista d'avui, que també li ha presentat a la novel·la que avui estem comentant. Anem a escoltar què diu el Pep Prieto d'aquest llibre del Carles.
El llibre d'en Carles Ribas és tot un viatge. És un viatge a ell mateix, perquè crec que és una gran manera d'explorar la seva creativitat, el seu talent, un talent que es prodiga massa poc pels que som fans, però que quan germina doncs dona obres com aquesta. És una obra personal, una obra que navega entre diferents llenguatges. Els que som cinèfils o que llegim molt i veiem moltes referències molt subtils, des del western fins al noir, passant pel retrat sentimental, moltíssimes coses que ell sap cohesionar en una història que és molt immersiva, que aconsegueix atrapar-te perquè els personatges són molt polièdrics, perquè fa una cosa molt difícil en Carles en aquest llibre, que és capturar instants. aquells moments puntuals de la vida que d'alguna estranya manera es queden al teu imaginari, es queden a la teva consciència i que acaben determinant la persona en què et converteixes. Crec que és un llibre en aquest sentit extraordinari i m'alegro molt d'haver conegut en Carles i haver conegut ara el Roberto Bravo.
Això diu que el Pep Prieto,
No, ja com tenim els amics, Sí, sí, no, bé, res a dir.
Parlava d'instants.
Sí. De fet, la vida està feta d'instants, no? Més que epifanies, que això també és la novel·la. Al final, el protagonista, el que està intentant buscar amb aquest, amb indagant amb Roberto Arau és que li aparegui això, una mena d'epifania que li canviï la vida, que li o la ment sobretot, i que li diguin, tinc molt clar, ara sí que tinc molt clar el que vull fer. Però com també diu el protagonista, les epifanies només passen a la ficció, no a la realitat.
Podria haver passat perquè és una novel·la.
Exacte, sí, en aquest cas sí. però més enllà de les epifanies, el que s'ha reivindicat és això, el que dèiem, els instants, els petits instants, dels quals doncs el tragit de la vida doncs no et permet parar-t'hi i reflexionar-hi, però que amb moltes poques coses et pots adonar de molt. Això, mira, Alfred Hitchcock ho deia, diu, en les meves pel·lícules tu veuràs una conversa en una taula amb tres o quatre personatges. El que menys m'interessa és el que diuen. El que més m'interessa és com es miren, com es mouen, què fan, si una mà va aquí, si una mirada va allà, i el diàleg més totalment secundari. Doncs seria una mica això.
Has volgut descriure molts personatges, també? Ara que parles d'això?
Sí. Se'n podrien haver descrit més i fins i tot la novel·la podria haver sigut més llarga, però poder també va arribar a un punt en què no creia que ja, diguem, aquest trencaclosques ja quedava bé. Recordo també un lector que em va comentar que li hagués agradat molt que un dels que aparegués fos la Rebeca Ríos, que era la xicota d'en Roberto Bravo en aquella època, doncs 40 anys després, explicant també una mica el que va ser de la seva vida. Però bé, jo crec que amb els pocs personatges aquests que apareixen a la novel·la, el lector se'n fa una idea molt i molt clara de tot plegat.
Perquè la gent se'n faci una idea, qui va ser Roberto Bravo?
Bé, doncs l'hauran de llegir el llibre. Tampoc tu te sabria dir.
No m'ho sabries dir?
No. Bé, de fet, al final, ho hem definit. O sigui, hem començat no dient, bé, tenim l'imaginari aquest d'un quinqui dels anys 80, i en aquest cas un que, tot i que al llarg de la seva vida mai ha tingut masses ambicions, sí que decideix un dia fer com un salt a la recerca d'un atracament més potent, amb més diners, amb més guanys, i que potser li permetri realitzar algun dels somnis que té. I curiosament aquí és quan comet l'error i tot se'n va a Campistraus.
Si anem al cinema Truffaut, o si anem a la llibreria 22, o si anem a qualsevol lloc de Girona, a vegades, molt sovint, ens podem topar amb un tal Guillem Terribas.
Aquesta no és la primera novel·la de Carles Ribas Planxer que jo li dic i li proposo, que com a nom literari seria fantàstic que es digués Carles R. Planxer. Bé, però anem a parlar del Dia de la Mort de Roberto Bravo, que com he dit no és la seva primera novel·la, però aquesta realment ens ha sorprès a tots els que l'hem llegida, i que, a més, explica una història, jo diria propera, però que d'una manera o altra tots hem tingut una amistat, una relació, un personatge d'aquells que se'ns ha perdut i de cop i volta ens retorna, i amb aquest retorn anem lligant caps, recopilant moments de la nostra història. I aquest és el cas que fa Carles Ribas amb la història aquesta del Dia de la Mort de Roberto Bravo, perquè precisament és a través de sortir els mitjans a la mort en un diari, la que s'ha mort Roberto Bravo, que el prota d'aquesta novel·la reviu i va a l'enterro, troba un comissari, troba un periodista amic i va refent la història i que al mateix temps nosaltres ens anem assabentant de Roberto Bolaño. Molt ben escrit, molt ben explicat, el lector hi entra de seguida i aquí per mi en Carles ha fet una virgueria recomanable com a història, com a manera d'escriure i com a manera de d'exposar un fet que, com he dit al principi, tots d'una manera o altra ens pot recordar algun moment. Bravo, enhorabona a Carles Ribas per aquesta novel·la, El dia de la mort d'en Roberto Bravo.
Ara sí, bravo, Guillem. El dia de la mort de Roberto Bravo. El dia de la mort de Roberto Bravo. 20 minuts llargs que passen de les 12. Ens enfilem a 12:15 del matí. Dius que els escriptors normalment escriuen. Ja estàs fent altres coses o no?
Sí, bé, de fet, si cap altre somni d'aquests tan potents ho impedeix, reprenem la novel·la pobreta que va quedar arraconada per culpa d'en Roberto Bravo.
Quina és aquesta?
Bé, explicarem poca coseta perquè tampoc cal explicar molt.
No, però posa una mica la puteta, va.
La puteta és inspirar-se molt en les novel·les marineres que feien Ruïra, Sagarra o també Salvador Espriu amb Laia, una mica això. Tornar a aquesta època d'aquests espais mariners, d'aquests pobles, d'aquestes viles marineres que podríem pensar de molts anys enrere, quan òbviament no hi havia ni turisme, i bé, per aquí anirà la cosa.
Suposo que 2025 no, eh? O sí?
No.
Ah, val, diu, esclar.
Seria
un
miracle.
Això va ser presentar pràcticament a finals del 2024 i dic, ara que estem al 2025, és capaç de dir, no, això serà aviat.
Si no tinc
de cara a Sant Jordi, ja.
Si no tinc una epifania, no?
Per tant, a foc lent, que és com es fan les coses. Va, anem cap al cinema. Avui que tenim aquí el coordinador d'aquest cinema, com és el cinema Truffaut, que has oposat tornar al modern després de les obres que us van estar fer un temps estan a la plaça de l'Albenis.
Bé, sí, de fet ha sigut un retorn d'on ja érem, perquè recordem que també estàvem al modern anteriorment, tot i que s'entrava per... Però bé, sí, era evident que era un edifici, sí que és un edifici històric entranyable, però que necessitava...
A mi m'agrada més quan s'entrava per l'altre costat, eh?
Bé, en un futur es podrà tornar a entrar per l'altre costat.
Perfecte, perquè això... a mi aquell tros em semblava meravellós.
Però això ja depèn d'una segona fase d'obres, que bé, ja sabem com funciona tot plegat entre estudis...
Però la intenció ja és,
Sí, sí, sí. Sí, l'entrada al Trifó...
De tota la vida.
Jo no et sabré dir quan, però en algun moment tornarà a ser pel carrer Nou del... per Portal Nou, perdona, per Portal Nou. I bé, sí, i bé, com dèiem, a veure, un edifici que necessitava, òbviament, una reforma integral, així s'ha fet, i la veritat és que molt contents, perquè ja no tan sols el modern és el Trifó, sinó que també la idea és convertir tot l'edifici en un espai, en un referent del món audiovisual a Girona, que ajudi molt doncs tant tots els estudiants d'audiovisuals que tenim per, ja no tan sols a la ciutat, sinó arreu de les comarques gironines, doncs que tinguin el seu espai per desenvolupar els seus projectes i la seva creativitat.
Clar, si vols anar a veure cinema... Hi ha molt poques sales.
Sí, clar, cada cop menys, sí. Ara, per sort, crec que a nivell... parlo de l'estat espanyol,
No, jo parlava de Girona. Més
sí,
a mi,
de Girona, clar. De Girona, la desaparició dels albenis...
Girona sí. Només tens o vosaltres o cap al cine.
Sí.
No tens res més.
Sí. I mira que Girona va ser en el seu moment la ciutat de més cinemes per renda per càpita de l'estat espanyol, I com ha canviat els temps. Sí, és... Jo penso que és trist, sí. I sobretot, actualment, i això sí que n'hem parlat amb altres, sobretot amb gent que fa estudis d'espectadors i tal, en un moment en què s'està veient que el públic vol cinemes urbans, vol cinemes al centre, vol anar a peu al cine, vol després del cine anar al bar del costat a fer una copa, i ja no suporta haver d'agafar el cotxe, entrar en un espai comercial ple de gent, i aquest canvi s'està veient des de passada la Covid, s'està veient cada any més com creixen arreu de l'estat espanyol tots els cinemes que estan ubicats en centres urbans.
Clar, parlaves de la Covid, quan vau tornar a obrir, què? Aquell moment de la gent amb mascaretes, clar, la gent volia anar al trofó.
Molt difícil, per això va ser. Sí, sí, sobretot, clar, estem parlant també d'un públic que, sobretot de gent gran, que tot i que hi havia totes les mesures de seguretat, òbviament, però encara els hi feia molta por tancar-se en una sala de cinema, va ser un procés difícil, difícil el retorn el retorn de la gent a les sales de cinema. I també va esdevenir un canvi d'hàbits, perquè recordem que abans, per exemple, nosaltres al Trifó sempre fèiem sessió de nit a partir de les 10, quarts d'11. Aquesta sessió ha desaparegut. Per què? Perquè des d'arrel de la post-Covid ningú va al cinema a partir de les 10 de la nit. S'ha acabat la sessió de
per tant
nit.
No tornarà, eh? Aquella sessió de les 10 en principi
difícilment
no
tornarà, perquè és que s'ha vist que els hàbits de l'espectador han canviat molt. Sí, sí. I a la nit, que solia ser sobretot els caps de setmana una bona hora, la gent no vol anar al cinema a la nit.
Quins són els hàbits d'ara?
Com bé et deia abans, aquestes ganes de passejar i d'anar al cinema.
Sí, però horaris, dies...
Bueno, clar, els dies va molt en funció de...
De la cartellera, també?
De la cartellera marca els alts i baixos del teu cinema, òbviament. Quan encadenes 3 o 4 pel·lícules molt potents, és obvi que et puja molt l'espectador. Quan encadenes títols poder no tan coneguts, et baixa una mica.
Digue'm pel·lícules d'aquest 2024 que han deixat enrere, que dius, mira... Ah, no, hem encadenat.
Sí, ara t'ho dic, però acabo el tema, doncs això, aquests alt i baixos, però al Trifó tenim la gran sort de que hem creat al llarg d'aquests anys una gran base d'espectadors molt i molt i molt fidels, que fins i tot venen al cinema sense saber la pel·lícula que veuran, perquè saben que tu, o el col·lectiu de crítics en aquest cas, que és qui programa, saben que els oferirà una bona pel·lícula. I això, la veritat és que n'estem molt orgullosos d'aquesta base cinèfila que hem creat i consolidat, i per tant doncs, això ens ajuda també a les hores baixes, com dèiem, doncs, que igualment tens una base de públic que continua vinguent igualment.
I del 2024, aquell moment que dius el cinema estava ple, perquè vam programar durant unes setmanes una cartellera espectacular.
Sí, hi ha cartellers, sí. Poder, clar, en aquest 2024 és evident que els dos fenòmens més importants que hi ha hagut, i molt contents perquè formo part del cinema català, són La Casa en Flames i El 47, dos títols que sí que ja veies que tindrien... arrossegarien públic, però no fins a les bestieses de públic que ha vingut. Jo no ho havia vist mai amb un títol així. Sí que podies dir, bueno, però el Carràs també en el seu moment.
I després es parla de que el cinema en català no funciona, eh?
Sí, sí. Bé, al final, Marcel Barrena, el director del 47, ho comentava, diu, al final... pots tenir molt talent, però siguem realistes. Una pel·lícula necessita una bona producció, i una bona producció són diners. I a partir de que tens uns pressupostos una mica més alts del que acostumes a jugar, doncs pots fer coses amb les quals no podries fer amb pressupostos baixíssims. I per tant, també és una manera de convidar el sector públic, sobretot culturalment el sector públic, que aposti més per finançar aquestes obres.
Vaig acabant, mitja hora conversant amb el Carles Arribas i Blanxer. Què en queda, el protagonista d'avui, que va estudiar la història de l'art?
Què en queda?
Què en queda d'aquella carrera que vas estudiar?
La carrera, mira, no, si em fessis fer un examen ara...
Romànic, gòtic...
Bueno, la història del cinema l'aprovaria, això segur. Però sí, sí.
Clar, però vas posar-te amb tot això, amb el romànic, amb el gòtic, amb el...
Sí, perquè en el seu moment, o sigui, jo sóc de Tordera, i el moment en què ja pogués fer Bupi Cou, i un cop vas acabar el Cou i la selectivitat, tenia clar que volia estudiar a la universitat, però no volia anar a Barcelona, no em venia gens de
com
gust.
Jo, ets igual com jo.
I llavors vaig
passar el mateix.
Ja m'agradava molt Girona i vaig dir, no, és que jo vull anar a Girona, i, però clar, òbviament l'oferta a Girona era més, i sobretot als anys, a finals dels mitjans dels 90 era més petita, i d'entre el que hi havia, òbviament, pues, vaig dir, mira, Història de l'Arc, a banda, també toca la història del cinema, doncs potser és aquí on hauríem d'anar a parar.
Història de l'art i l'història del cinema van juntes, m'estàs dient?
Sí, sí, és una assignatura d'història de l'art, sí, sí. En el seu moment me la va fer l'Àngel Quintana, sí, sí.
I allà què vau estudiar, doncs? Allò que dius de cinema sí que ja sé alguna cosa, per tant, què vas estudiar amb l'Àngel en aquell moment?
Doncs ara, bé, doncs la història del cinema, des dels orígens amb Méliès i els Lumière, i anaves fent una mica doncs, l'evolució del cinema fins a l'actualitat. Òbviament no ho podies abarcar tot, perquè en un curs és molt, molt difícil d'abarcar, però com a mínim sí que tenir aquelles quatre pinzellades, allò l'ABC, de què és la història del cinema i quins moments del cinema doncs, poden pogut marcar històricament, no?
Acabo. Deies que ets de Tordera. Explica'ns aquesta localitat del Tordera i fins i tot allà hi vas col·laborar amb ràdio, amb Ràdio Tordera.
Sí, 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 exactament. Sí, sí, sí.
Allà feia ràdio també.
Sí, a l'època precisament universitària, com que encara corria bastant per Tordera jo, doncs sí, sí, estava molt vinculat a la ràdio i fent programes, per exemple, un de bandes sonores de pel·lícules i també col·laboracions doncs, parlant de les estrenes cinematogràfiques, sí, sí.
I a Tordera què hem d'anar a veure? Que aquí ens agrada fer turisme, va.
Què hem d'anar a veure? No hi ha gaire cosa, eh?
No passis del Tordera, aquesta expressió que diem tant aquí.
Sí, 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 això sempre m'ho havien dit, eh? Del Tordera cap avall no ens interessa res. La Tordera, perdó, és una noia al riu, eh? La Tordera. Sí, sí.
Per tant, només al riu?
Bueno, tens l'església, tens... No gaire poca cosa com...
Ostres, quin gran ambaixador, no? Quin gran ambaixador de Tordera.
O per Prudenci Bertrana. Per Prudenci Bertrana també és com una devesa, mini devesa, que també està molt bé.
Pel nom ja és maco. Pel sí. Nom del que representa Prudenci Bertrana ja és maco.
Sí, perquè de fet, en teoria... Bueno, no, en teoria sí, sí. Prudenci Bertrana va néixer a Tordera, tot i que va estar-hi molt, o sigui, pocs dies, però sí, sí. Si mires la biografia de Prudenci Bertrana, nat a Tordera, sí, sí.
Aquests grans premis que també hi ha literaris a la ciutat de Girona, com és a Prudenci Bertrana, que també té una escultura, per cert, a la ciutat de Girona, vull dir que a la plaça Catalunya. Carles Ribas i Blanchet, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta mitja hora, on t'hem parlat del cinema de Truffaut i també, bàsicament, d'aquesta teva tercera novel·la, El dia de la mort de Roberto Bravo.
No, doncs bé, res, doncs que espero que els oients, si algun oient doncs, li ha picat la curiositat, doncs sí, estaria molt content que s'aboqués aquesta novel·la, que la llegís, que crec, i més per la recepció que en tinc de tots aquells que l'han llegit, agrada, m'enganxa, com bé deies tu també, i la gent s'ho passa bé, per tant, us convido a comprar-la, a llegir-la, i res, i bueno, gràcies a tu sobretot per convidar-me en aquest espai i en aquesta estona que hem estat xerrant tan distesament.
Fem el fosc?
Exacte.
Doncs va, fem el fosc. Carles Ribas i Blanchet, moltíssimes gràcies i que acabis de passar un bon dia.
Gràcies a tu, adéu.